Notícies Vespre. Karen Madrid.
La gratuïtat del P2, el 9 i 2, només s'aplicarà a les places ja existents a les escoles bressol municipals. Així ho ha confirmat el regidor d'Educació, Manuel Robles, assenyalant que no hi haurà més places. Pau Durant, bona tarda.
El regidor lamenta que l'anunci no va acompanyat de més recursos i, per tant, no suposarà un canvi social. Són declaracions al programa Al Matí.
No ha hagut un increment de places per donar resposta a la gratuïtat de l'I2, que a mi m'hagués agradat, val? Sinó simplement que nosaltres teníem autoritzada un volum de places generals del 0-3, no? Sí. I que no s'ofertaven perquè no s'omplien en P2. Llavors, com que en l'I2 no s'omplien, per això no s'ofertaven. Ofertàvem aquelles que volíem omplir.
Amb tot, es crearan 5 grups nous de P2 i s'ampliarà l'horari a tota la jornada en 10 més. Unes dades que hem conegut coincidint amb l'obertura de les preinscripcions a les escoles bressol.
L'Embassat espera arribar als 4.000 espectadors per veure la 30ena de noms que pujaran als 3 escenaris del Parc Catalunya entre el 19 i el 21 de maig.
El festival, el primer de gran format que arriba sense restriccions, té com reclams grups com Alice, Santa Salut, Mishima i el Pot Petit. Les entrades i abonaments ja estan a la venda.
I en esports, el Sabadell és una mica més a prop del play-off d'ascens després de la victòria contra el Barça B per 0-2.
Ara mateix els arlequinats són quarts amb 55 punts, un més que els cinquens classificats. De cara al pròxim partit, el club ha impulsat una campanya de promoció per augmentar la presència a la nova Creu Alta aquest dissabte.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació bastant complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. Si mirem a la P7, hi ha 3 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud i 4 quilòmetres més a Sant Cugat, també en sentit sud. Si mirem ja a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt, aturades entre Sarrià i Sant Gervasi, també en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 25 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat i molt respecte a divendres. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Bona tarda. Després d'un matí de dimarts plenament estable, esperem una tarda dominada encara per l'ambient assolellat. Això sí, pel pas d'algunes bandes de núvols alts que estones entrenyinaran al cel. També esperem el creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu, sobretot del sector oriental, també a l'interior del quadrant nord-est, i és en aquest sector que podrien créixer amb prou força, fins i tot per dissenar algun ruixat que seria poc important. Temperatura avui més alta que la d'ahir, superior als 30 graus a punts de ponent i també puntualment a les Terres de l'Ebre, àmpliament, però la resta del país superiors als 23 o 24 graus. Al litoral quedaran un pèl més frenades, vent que bufarà de component sud, destacable fins i tot amb cops forts en aquest sector durant la tarda. Al final del dia apareixerien alguns núvols baixos a trams del litoral. De cara a demà dimecres farem una jornada novament assolellada, amb presència, això sí, durant les primeres hores i novament al vespre, de nuvolositat de tipus baix a la franja litoral, temperatura que encara podria pujar una mica més, tret de les zones afectades pels núvols baixos. Novament hi haurà el creixement d'algunes nuvolades en l'extrem nord del Pirineu, demà sense precipitació. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La gratuïtat del P2 no anirà acompanyada de la creació de més places a les escoles bressol sabadellenques. Així ho ha lamentat el regidor d'Educació, Manuel Robles, just el dia en què s'obren les preinscripcions per les llars d'infants municipals. De fet, aquests centres ofereixen les mateixes 1.125 places del curs anterior i prop de la meitat ja estan ocupades pels inscrits de l'any passat.
A més, l'acollida del P2 encara és incerta. Robles ho ha assenyalat al programa Al Matí.
Partim de la incertesa. No sabem aquesta gratuïtat, doncs, com mourà a les famílies, doncs, a fer aquesta preinscripció. Primer, això. I segon, evidentment, serà un any, un curs escolar d'aprenentatge, perquè segurament s'haurà, doncs, d'anar polint aristes que sortiran amb el dia a dia del funcionament aquesta i de la gratuïtat.
En el mateix sentit, s'ha posicionat la tècnica d'educació Elisa Gomà, que assegura que l'escolarització entre els 2 i 3 anys depèn de diferents factors.
però al mig ens queda un gran gruix de famílies doncs que justament per la despesa que comportava fins ara i que ara deixarà de comportar en l'I2, decidien no escolaritzar i fer conciliar com doncs, poguessin. Doncs, tenim uns avis que ja se'ls quedaran, ja començaran a P3, i buscaven sistemes alternatius. Ara, clar...
En tot cas, sí que es preveu fer una redistribució de les places disponibles, creant 5 grups nous pel P2. A més, s'ampliaran a tota la jornada 10 grups més ja existents. La demanda real, però, no es coneixerà fins que es tanquin les preinscripcions.
I precisament sobre les preinscripcions escolars, des de la Fundació Jaume Bofill alerten que l'oferta de places pot portar una segregació escolar, sobretot perquè hi ha un excedent de places de P3 a la concertada superior al de la pública. Tot i que a Sabadell ja s'estan aplicant mesures per evitar-la, des de l'entitat asseguren que encara trigaran a notar-se. Marta Segurola és autora de l'estudi sobre la segregació escolar.
Recentment ha començat a desplegar polítiques contra la segregació escolar, no? Lligades també a la publicació del nou decret d'admissió l'any passat. Llavors, com sabeu, les polítiques contra la segregació escolar tarden una miqueta en pujar, no? Perquè es despleguen sobretot a P3 i primer d'ESO, que és quan els nens, les nenes comencen l'escola, i tarden una mica en pujar a la resta de nivells. Llavors, els resultats de les polítiques que s'estan desplegant ara les veurem als nivells inicials i les veurem també, sobretot, al futur si es conserven aquestes polítiques contra la segregació.
Segurola també considera necessària una planificació conjunta de país per afrontar el fenomen.
En aquest sentit, lamenta que les escoles privades i concertades van per lliure a l'hora de planificar la seva oferta de places, un excedent que acaba afavorint la segregació.
Estem parlant de que són centres finançats amb fons públics que tenen unes responsabilitats, no? I han de tenir-les en tots els sentits, també en el moment de programació de l'oferta. El que no pot ser és que hi hagi centres que tenen un nombre de línies que no donen servei públic perquè ara tenim una situació de davallada demogràfica i que només es puguin aplicar totes les mesures a l'escola pública.
Des de la Fundació Jaume Bofill recorden que l'objectiu de reduir ràtios és precisament adaptar l'oferta a la demanda de cada zona per evitar la segregació.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Sabadell senyalitza per primera vegada un tram de la muralla medieval de la ciutat. L'objectiu és donar a conèixer el nucli fundacional de Sabadell i mostrar la seva riquesa arquitectònica. A més, és el primer cop que localitza un tram de muralla al sector nord de la vila medieval.
El tècnic del Museu d'Història de Sabadell, Genís Riber, ha descrit les restes trobades en aquest espai i la importància que tenen per la ciutat. Ho ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
És un tram d'uns 3 metres del fonament de la muralla i en aquest senyal hi ha un plànol on s'ubica tot el recorregut que coneixem, que tenim documentat arqueològicament en part, d'aquesta muralla, gairebé un quilòmetre de muralla. Tenim documentat per textos i per intervencions arqueològiques diverses que s'han anat fent els darrers 30 anys a la ciutat.
D'altra banda, en el vestíbul d'un dels nous blocs de pisos que s'han construït al davant de l'església de la Puríssima, també s'hi instal·larà una petita exposició amb peces de ceràmica trobades al jaciment.
En el vestíbul d'un dels blocs de pisos, els promotors, com que es va recuperar per requeriment de l'Ajuntament tota l'arquitectura ornamental feta en terracota, que estava produïda als forns i obrador de Cal Bolsós, de l'Escaiola, els quals es conserven en el soterrani de la botiga dels Ventura, doncs aquesta producció de terrissa ornamental, que va ser molt important a la nostra ciutat, aquesta indústria terrissera, decorava els antics habitatges que es van enderrocar abans de fer aquesta promoció nova.
El tram de la muralla ja es pot veure a la via Massaguer. S'ha complementat amb un cartell informatiu on es passa revista de tot el traçat de la muralla que s'ha localitzat fins ara al centre de la ciutat.
Arriba la segona edició de la Rambla del Turisme, que se celebra aquest dissabte 14 de maig a la plaça Doctor Robert i que portarà ofertes de viatges personalitzades per als sabadellencs.
Així ho ha assegurat un dels coordinadors de l'edició d'enguany, Xavier Escamilla, al programa Al Matí.
Aquest any hem pensat també de fer, doncs, dintre de la Sabadell Viatgera, uns viatges propis, exclusius per nosaltres i per oferir-los a la gent de Sabadell. Viatges en grups, acompanyats, vull dir que l'anirem mirant mica en mica durant el programa el que farem.
Estarà oberta de les 11 del matí a les 11 de la nit amb l'objectiu de mostrar totes les aportacions del fet de viatjar, culturals, gastronòmiques o de lleure. La iniciativa ja es feia a la dècada dels 80 i s'ha reprès després de la pandèmia. Té diverses seccions, com ara l'apartat familiar, com ha explicat l'altra coordinadora, Mònica Torres.
Llavors aquí podran fer mascaretes de tot tipus, xineses, de venecianes, asteques, llavors podran dibuixar-les. I després també hi hauran tallers de xapes del món, o sigui, podran dibuixar animals de tot el món i després els podran implementar allà, en la xapa. A part d'això, també hi haurà tot un sector de jocs del món.
A l'escenari hi haurà contacontes i il·lustrador. No hi faltarà la música, salsa cubana, suincopats, músiques del món o rigui. També una show cooking dada aparellada. A més, hi ha previstes diverses xerrades sobre Àfrica al matí i a la tarda n'hi haurà una altra sobre Guatemala i la Patagònia argentina.
Centenars de sabadellencs han tornat a gaudir aquest dilluns de l'Aplec de la Salut, considerada la segona festa major de Sabadell. Ho han fet sense restriccions per primer cop després de la pandèmia, i és que l'any passat les activitats van quedar reduïdes a la mínima expressió, mentre que el 2020 la pleca es va celebrar enmig del primer confinament. Les activitats que han reunit més afluència hi ha la tradicional missa al santuari, la pujada de la salut i la cercavila de gegants. Núria Garcia, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El Santuari de la Salut i els seus entorns han recuperat l'ambient dels aplecs anteriors a la pandèmia, amb multitud de gent gaudint del bon temps i de les activitats que s'han programat. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, en feia una valoració molt positiva.
Hi ha hagut una pèrdua d'inèrcia durant 2 anys. És cert que molta gent de Sabadell utilitza aquest cap de setmana per marxar, però jo crec que avui aquí està clar que hi havia moltes ganes de tornar a recuperar l'aplec, que els habituals hi són i que les persones que ho disfruten i que venen a passar el dia aquí i que venen a veure tota aquesta activitat de cultura popular.
Malgrat això, de la Rosa es mostrava partidari d'obrir un debat sobre si cal replantejar l'Aplec de la Salut, aprofitant també l'impuls de la capitalitat de la cultura. El regidor creu que aquest procés l'han de liderar les entitats.
Jo crec que ara és moment d'entrar en diàleg molt amb les entitats que són les protagonistes habituals, inclús aquelles que vulguin acabar entrant, perquè també és llei de vida que vagi evolucionant tot plegat, no? I entren noves generacions i potser hi ha nous projectes que ens volen presentar i que volem anar escoltant.
A diferència d'anys anteriors, aquest cop l'Ajuntament no ha tancat tot l'eix central de la ciutat, aprofitant la festivitat.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Cop contra el cultiu i el tràfic de marihuana a Sabadell a la comarca. La Policia Nacional ha intervingut més de 1.700 plantes a l'interior d'una nau industrial de la ciutat. Per la seva part, els Mossos n'han decomissat unes 200 més en una casa de Montcada i Reixac. En les dues operacions, els agents han detingut un total de 4 homes.
La Policia Nacional de Sabadell ha desmantellat un cultiu de marihuana dins una nau industrial de la ciutat. S'han decomissat 1.700 plantes. La portaveu del cos, Isabel García, n'ha donat més detalls a Ràdio Sabadell.
La plantación se encontraba en una nave industrial de un polígono de Sabadell, preparada para el cultivo intensivo de marihuana, con una capacidad de producción de unas 2.000 plantas por cosecha. Las 1.700 plantas intervenidas podría haber alcanzado los 200.000 euros más o menos en el mercado.
Els agents han detingut 2 homes d'origen albanès acusats d'un delicte de tràfic de drogues i un altre de defraudació de fluid elèctric. L'operació és la continuació d'un altre fet el novembre passat, en què també es va desmantellar una macroplantació de marihuana. Es manté oberta i no es descarten més detencions.
Pel que fa al dispositiu de Montcada, els Mossos es van posar en alerta per les queixes dels veïns, tant per la forta olor que desprenia la droga com pel soroll dels aparells dels aires acondicionats.
Les 200 plantes estaven amagades dins d'una casa i es calcula que el valor de l'electricitat defraudada per mantenir el cultiu puja als 37.000 euros. Segons els investigadors, la droga pesaria uns 2 quilos i tindria un valor aproximat de 12.000 euros. Els 2 arrestats han quedat en llibertat. Estan acusats de tràfic de drogues i de defraudació del fluid elèctric.
Avui també és notícia.
L'Ajuntament estrena un nou programa formatiu al Vapor Llong i al Centre de Formació Calmolins.
L'objectiu del nou programa és millorar la qualificació de professionals i la competitivitat de les empreses. El programa conté tallers de cuina i tecnologia que es fan a partir de maig. Les persones interessades en alguns dels cursos es poden adreçar al Centre de Formació Calmolins o a la web vaporllong.cat per realitzar la sol·licitud.
Sabadell assoleix el 100% dels indicadors de transparència i aconsegueix novament el segell InfoParticipa 2021.
La web del consistori compleix els 52 marcadors indicadors que certifiquen la qualitat i la transparència de la comunicació pública local. Aquesta és la novena ocasió que Sabadell rep el segell i és un dels 43 ajuntaments catalans que ha obtingut la totalitat dels indicadors.
I la campanya Let's Clean Up Europe ha arribat a Sabadell per netejar els espais naturals amb 680 quilos recollits.
Per dur a terme l'activitat han participat les escoles Can Déu i Sant Francesc, l'Institut Can Uriac, l'empresa Cipo i l'Associació de Detecturistes de Catalunya. Sabadell està adherida a la campanya des dels seus inicis l'any 2014. L'objectiu és conscienciar la ciutadania sobre la quantitat de residus que es llencen de forma incontrolada a la natura i promoure la recollida de deixades abocades il·legalment.
En cultura, el Festival Embassat confia en vendre 4.000 entrades amb reclams com Alís, Santa Salut, Mishima o El Pot Petit. Avui s'han presentat els 30 artistes que formaran part de l'edició del 2022, uns noms que ja va avançar Ràdio Sabadell.
¿Pa qué dices que quieres verme? ¿Y que me has echado de menos?
Serà el primer gran festival de música sense cap mena de restricció per la pandèmia.
Entre el 19 i el 21 de maig, fins a 26 artistes pujaran als tres escenaris que hi haurà instal·lats a l'entorn de l'Amfiteatre del Parc Catalunya. El director del certamen, Arnau Solsona, reivindica la trajectòria de l'Embassat i confia que el públic respondrà un cop més.
I és el primer, el Nat Andorra, realment no hi ha hagut festivals post-Covid. Ja estem, em sembla que ja estem acabant, però realment serem dels primers esdeveniments a Catalunya sense fer tantíssims previs, amb una normalitat 100%. O sigui que després de dos anys no és menor i jo crec que les ganes es noten, i que tindrem un gran cap de setmana entre mans.
Arribats aquí, sabent que hem...
El cartell combina alguns noms mediàtics, com els caps de cartell, amb tendències en auge i propostes locals. Una d'aquestes és Sorolla, un grup de música electrònica format per Laura Llopart i Neus Avellan. Llopart reconeix l'impuls que ofereix el Festival Sabadellenc.
Per les dues és una mica... és un festival que ens ha impulsat, a les dues, en els nostres projectes individuals. Jo puc parlar sobretot per mi, perquè crec que el primer concert que jo vaig fer com a Museless va ser el primer concurs que vau fer, no?, de bandes emergents...
Diumenge hi haurà una sessió del Petit Embassat que arriba a la seva desena edició amb El Pot Petit. Les entrades i abonaments ja estan a la venda i algunes comencen a exaurir-se.
Tres joves sabadellencs han començat un servei d'estampació anomenat Serigrafia Los Gatos. Volen encarar la producció en el tracte humà i un bon assessorament als seus clients.
Una iniciativa que ha aparegut fa 18 mesos en una nau de Can Feu i del qual n'han explicat l'origen un dels seus promotors, l'Oriol Enguany, al programa Al Matí.
Venim de temes, bueno, del món de l'art, el disseny i de més, i vam dir, bueno, doncs anem a unir una mica, doncs, aquests vessants i anem a fer alguna cosa, doncs, que estiguem connectades, doncs, una mica en sintonia dintre del taller.
Tots tres han trobat en la serigrafia un mecanisme per emancipar-se. El nom fa referència als gats que l'Oriol va portar a la casa. L'activitat al centre es pot seguir a través de les seves xarxes socials. Els interessa molt l'autoedició, el do-it-yourself. Entre els seus col·laboradors estan apareixent personatges vinculats al tèxtil de sempre de Sabadell. S'hi pot encarregar serigrafia, vinil, tèxtil, bordat, disseny i rotulació.
El Comfort Max, una empresa dedicada a la salut i al descans dels clients. El Comfort Max es desplaça gratuïtament i sense cap compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos. I depenent del seu físic i salut, us aconsella i determina quin és el descans que vostè necessita. Truqui al 93 444 75 56. El Comfort Max és un sistema de descans natural personalitzat que ofereix 5 matalassos exclusius, especials per a problemes d'humitat i amb un costat fresc a l'estiu i un de càlid a l'hivern. Recordeu, 93 444 75 56 i descansa.
Si vols assaborir una pizza casolana de les de veritat, Pizzeria Lozano. Pizzeria Lozano. Treballem amb els millors ingredients i de forma artesanal perquè gaudeixis de l'autèntic sabor d'Itàlia. Celebra el teu aniversari a Pizzeria Lozano i el nostre regal serà la teva pizza preferida. I no només tenim pizzas, tota la cuina italiana està present a Pizzeria Lozano.
Pizzeria Lozano, al carrer Albeniz número 12. Pizzas fetes amb el cor i per mans plenes d'experiència.
Mi recomando, mama.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El president del govern espanyol compareixerà al ple del Congrés per donar explicacions sobre el Catalan Gate.
Pedro Sánchez parlarà el 25 o el 26 de maig, segons fonts del PSOE. La crisi ja ha motivat el cessament de la directora del CNI, Paz Esteban, i la seva substitució per Esperanza Castelleiro, mà dreta de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Des de la Generalitat es considera insuficient la destitució de l'expresidenta del CIS davant el cas d'espionatge a líders independentistes.
I el dia 30 de maig és la data màxima que la justícia dona a la Generalitat per complir amb l'execució del 25% de castellà a les escoles.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, podria enfrontar-se a una inhabilitació si no acredita que s'imparteix una segona assignatura en castellà. Els directors de les escoles han demanat al govern que els protegeixi de qualsevol responsabilitat penal si finalment opten per no obeir la sentència. El control per comprovar que se segueixi la sentència l'hauran de fer els inspectors d'educació estatals.
I el govern espanyol ajorna fins divendres l'aprovació del topall del gas en un Consell de Ministres extraordinari.
Aquest dimarts no s'ha pogut realitzar perquè faltava la llum verda definitiva de Brussel·les, el topall de gas per a Espanya i Portugal. La proposta d'ambdós països consisteix a aplicar un topall de 50 euros al megawatt hora. D'aquesta manera, la mesura hauria de beneficiar de manera immediata els 10 milions de consumidors que tenen l'electricitat contractada al mercat regulat.
Esports.
La victòria per 0-2 al camp del Barcelona B apropa una mica més al Sabadell al play-off d'ascens. Agustí Bernat, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
L'equip de Pedro Munitis és quart i encapçala el tren de candidats que opten a les dues últimes places per viatjar a Galícia.
55 punts, un més que el cinquè i el sisè, el Linares i l'Atlético Baleares, i tres més que el Algeciras i Nàstic. La resta de conjunts s'han allunyat relativament com el mateix Barça B. La cirereta al pastís al Johan Cruyff, després que Jacobo avancés als arleguines de penal, va ser el gol de caixa al descompte, fet que igual a l'averaix particular amb els Blaugrana i, en general, el centre d'esports surt força beneficiat. Això al final, perquè al principi el partit es va començar a guanyar a les graderies, amb la presència de més de 2.000 seguidors del Sabadell. Munitis comparava l'ambient amb altres grans fites de la seva carrera.
Cuando me preguntan con qué me quedé con el que el Racing de Santander sea capaz de jugar una competición europea, entre la UEFA, porque el Madrid gana muchas Copas de Europa y el Racing solo lo ha hecho una vez en la historia, ¿no? Y esto viene al hilo de lo que hemos vivido hoy aquí. Hay que meterlo dentro de un contexto, que tengamos, no sé exactamente el número, pero tantísimos aficionados vibrando de esta manera con su equipo, es tan especial como una de las grandes noches de Champions con el Real Madrid.
Una altra veu en referència al desplaçament massiu, la de Sergi Altimira, un dels millors dissabte amb una sublim segona part.
Lo de l'afició és increïble, és una afició de primera i la veritat és que sense ells no hauríem fet aquest canvi, no, de dinàmica, i la veritat és que els notem molt a prop i aquesta victòria també va per ells.
L'ataca negra va ser el que molts han entès com una vulneració de drets per part del Barcelona, que no va permetre entrar en peces de roba amb simbologia del Sabadell als seguidors que tenien entrada fora del sector visitant. El club va emetre un comunicat l'endemà compartint el malestar dels aficionats i, de fet, un grup de seguidors estudia emprendre mesures legals contra l'actuació del club blaugrana.
Veurem a quina categoria acaba jugant el primer equip del Sabadell la temporada que ve, però el que sí és segur és que el club tindrà un representant en cadascun de les tres primeres categories juvenils.
Una divisió d'honor, una nacional i una preferent. El juvenil C va aconseguir l'ascens del segon esglaó després de guanyar 0-1 a Blanes. Conrad García, el tècnic, espera poder mantenir aquesta escala completa al futbol base.
Serà molt difícil mantenir tota l'estructura, serà complicat. També ho era mantenir el divisió d'honor tots aquests anys, i la veritat que hem estat molt, molt, molt bé. Crec que hem quedat 5-5 les dues temporades, i això ho farem a base de feina, de treball i d'aconseguir que els objectius sempre vagin pas a pas i siguin positius.
Cal recordar que la temporada que ve, Sabadell tindrà dos representants a Lliga Nacional amb l'ascens també del Mercantil, que es va proclamar campió del grup 3 a finals del mes de març.
I un resultat més, el juvenil A del Centre d'Esports ha vist frenada la seva bona dinàmica amb l'ensopegada 2-3 davant l'Europa Olímpia. Els de Marc Nomen, tot i la derrota, es mantenen cinquens del grup 3 de Divisió d'Honor. Obrim bloc poliesportiu en handbol. L'OAR Gràcia disputarà les fases d'ascens per intentar pujar plata. Els verdiblancs s'han assegurat la segona plaça del grup D de Primera Nacional després d'imposar-se 24-26 en el duel decisiu contra el Sant Cugat.
A una jornada del final ja està tot decidit gràcies a aquesta victòria que decidia qui aconseguia el segon bitllet. La Roca com a primer i l'OAR Gràcia com a segon seran els dos representants catalans. Bernat Correro, el capità verdiblanc, remarca la fita assolida.
Sí, i tant, joder, fa que estic aquí des d'infantil, crec 13 anys, i hòstia, és un somni, a jugar al primer equip i aconseguir això que deu fer anys que no s'aconsegueix. És espectacular el que hem fet, jo crec, perquè és que hem estat currant molt, 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 i al final, pues, treballar dona els seus fruits, ho hem aconseguit, i podem anar-nos a fase a disfrutar tres partits, a veure què hi ha fora d'aquí, i res, feina feta, molt content.
Encara queden per decidir alguns equips classificats d'altres grups, però en tot cas les fases se celebraran en una seu neutral l'últim cap de setmana d'aquest mes. Es faran lliguetes de quatre conjunts i només el millor de cadascun d'elles ascendirà. Dins la mateixa Primera Nacional, el Creu Alta Sabadell Handbol va caure per un clar 35-28 a Banyoles i continua sense estrenar el caseller. L'última oportunitat per fer-ho serà aquest dissabte a Cal Balsac davant la Salle Montcada. I a la Copa Catalana Femenina, l'OAR Gràcia s'ha classificat per als quarts de final malgrat perdre l'última jornada contra les franqueses per 36-34.
Qui no ha pogut aconseguir la gesta de classificar-se per la final a 4 de la Copa Catalunya és el Natació Sabadell de Futbol Sala. En l'enfrontament que decidia qui es veia les cares amb el Barcelona a les semifinals va ser el Cerdanyola, que es va endur el premi vencent els nedadors per 7-5.
I això que el club es va arribar a avançar fins a 4 vegades a la primera part gràcies al hat-trick de Víctor Cecília i a una diana de Cristian Rodríguez. A la segona, 3 gols locals en qüestió de 5 minuts van acabar de decantar la balança. Arnau Casabona, el tècnic del Natació Sabadell, lamenta no haver pogut acabar amb una complicada temporada amb una gesta.
Ara que vam aconseguir la permanència, bueno, de fet vam perdre dos partits, no perquè els volguessin perdre ni molt menys, però ja baixes una mica el nivell, ja la gent està pensant una mica en aquest partit. Tots els entrenaments estaven enfocats a Cerdanyola, no estaven enfocats a Picassens ni a Hospitalet. Ja et dic, ens sap molt greu pels nanos, pel club, perquè era algo que volíem i s'ha treballat, s'ha intentat, però al final és futbol sala i hi ha un altre equip davant que ho ha fet molt bé i res a dir. S'ha de felicitar i el pròxim any intentar-ho.
En Lliga, per cert, el club ha finalitzat desè després de la derrota de dissabte per 6-2 a la pista del Bellsport. La Pia també va caure en la darrera jornada per 4-6 davant l'Indústries B i ha acabat un lloc per sobre. A Can Colàpia es va acomiadar el capità Marc Pagès, qui ha anunciat la seva retirada. I per la seva part, l'Amics del Pou va dir adeu a la segona B amb la seva primera victòria, 10-5 al Pavelló Nord contra un Segorbe també descendit.
El Giro d'Itàlia, jornada negra per l'estana del sabadellenc David de la Cruz a l'etapa amb final a l'Etna.
El líder de l'equip i un dels grans favorits al triomf final, Miguel Ángel López ha abandonat per una lesió al maluc. El que podia ser el nou cap de files, Vincenzo Nibali, no ha aguantat el ritme dels millors i s'ha despenjat aviat a l'única sanció del dia. Situació similar per a De la Cruz, qui a més ha patit una caiguda a l'inici del recorregut, tot i que afortunadament sense conseqüències importants. La victòria a l'Etna ha estat per Lennart Kamna, que s'ha imposat a la meta a un Juanpe López que passa a vestir el mallot de líder. A la general, De la Cruz és en la posició 102 amb gairebé 24 minuts perduts. Demà, cinquena etapa, segona a terres sicilianes, amb inici a Catània i final a Messina. En total, 174 quilòmetres amb un port puntuable de segona categoria.
I Sabadell podria formar part de la candidatura dels Pirineus de cara als Jocs Olímpics d'hivern el 2030. Segons ha avançat TV3, en cas de no haver-hi una entesa entre Catalunya i l'Aragó, la Generalitat estudia un pla B per presentar la candidatura en solitari, que implica fer proves a la pista coberta d'atletisme a Sant Oleguer. Ara bé, el portaveu adjunt del govern municipal, Eloi Cortés, assegura que no se n'ha parlat amb la Generalitat.
En referència a la possibilitat que Sabadell aculli alguna prova dels Jocs d'hivern de l'any 2030, en primer lloc, doncs, la primera notícia que hem tingut, diguéssim, a través dels mitjans de comunicació, ningú ens n'havia consultat res, però en tot cas, valora positivament que es pensi en Sabadell, en les instal·lacions que té per oferir, com la pista coberta d'atletisme, i que per tant per nosaltres això és un exemple, doncs, que Sabadell és capital de l'esport, és referència, i que estem situats en el mapa.
La possible inclusió de la ciutat a la candidatura olímpica passa, és una alternativa si finalment no hi ha entesa entre Catalunya i l'Aragó. Mig minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 10 de maig, recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.